5 minuts de les 12 del matí del 24 de juny. Sant Joan, i com costa despertar-se? Va, benvinguts al Clau de Setmana.
Benvinguts al Clau de Setmana, amb Jordina Picanyol i Gerard Bosch.
Bon dia, passeu, passeu, va. És el darrer programa de la temporada del Clau de Setmana. Avui ens acomiadem. Jordina Picanyol, bon dia.
Bon dia, Gerard.
Posarem punt i final a una temporada. Abans, però, hem d'explicar moltíssimes coses.
Doncs sí, Gerard, perquè avui tenim un programa bastant complet. Com sempre, el Sorollari amb Sergi Esparza ens portarà una nova proposta musical. També descobrirem l'entitat Tratea Teatre, a Som el que fem. Parlarem del Festival Ribombori, que tindrà lloc dissabte vinent, dia 1 de juliol, aquí a l'Espluga. I, lligat amb el Ribombori, coneixerem un projecte de poesia i audiovisuals de mans de la Factoria Abram. L'Àlex Rebolló ens en parlarà. I també coneixerem l'aplicació de mòbil que han fet els alumnes del cicle d'informàtica de l'Institut Joan Amigó. I no ens descuidem el concurs, que durant aquesta setmana ja ha estat en marxa per les xarxes socials.
Tot això abans de la 1 aquí a l'Espluga FM Ràdio, al 107.4 FM, també a esplugafmradio.cat. I si ens escolten a través del mòbil, doncs ho podem fer també a través de l'aplicació TuneIn. Ens sintonitzen a aquesta hora i els estarem acompanyant fins la 1 en el que és el darrer programa de la temporada. Així comencem aquesta nova edició del Clau de Setmana. Per tant, Jordina Picanyol, el que podríem fer és obrir o donar pas a un espai que també sempre comença el nostre programa.
Doncs sí, donem la benvinguda al Jordi Saumell. Bon dia, Jordi.
Bon dia.
Explica'ns en què consisteix el concurs d'aquesta setmana.
Aquesta setmana el concurs consisteix en una pregunta. Qui serà el nou rector de l'Espluga de Francolí i de Senan? Pregunta que, bueno, ja... S'ha anat parlant aquesta setmana, no?, que ha sortit la notícia de que hi haurà un canvi, no?, un canvi de rector. Doncs vinga, qui serà el nou rector de l'Espluga de Francolí i de Senan?
Com ho han de fer, Jordi, per participar?
Com ho hem de fer? Els nostres oients que vulguin participar al concurs han de respondre aquesta pregunta al Facebook, ficant un comentari a la publicació que hem fet.
I si participen, què poden guanyar?
Poden guanyar dos premis. Un esmorzar portat a casa, gentilesa del petit gourmand, i un diari o revista a la llibreria Papereria Índex.
I hem de dir que hi ha déu-n'hi-do la llista de gent que ha entrat en aquest concurs, de moment.
Déu-n'hi-do, de moment déu-n'hi-do. Parlem de 12 comentaris.
12 comentaris a Facebook.
A Facebook.
I encara tenim temps fins la 1 d'aquest matí. Tornem a repetir. Què s'ha de fer, doncs?
Què s'ha de fer? S'ha d'anar al Facebook de l'Espluga FM Ràdio, anar a la publicació del concurs i respondre a la pregunta qui serà el nou rector de l'Espluga de Francolí i de Senan.
Molt bé, Jordi, doncs actualitzem més tard. I Jordina, nosaltres continuem aquí a l'Espluga FM Ràdio. De fet, estem arrencant aquest Clau de Setmana en un dia que costa una mica, això, aquest dissabte no és dels millors.
Doncs després de la revetlla de Sant Joan és normal que el dissabte costi una miqueta.
I després d'una setmana de calor d'aquesta que ens ha acompanyat, però bé, els farem constat aquí a l'Espluga FM Ràdio. Crec que hem de començar amb un dels espais habituals que ha estat amb nosaltres durant tota aquesta temporada.
Doncs sí, Gerard, comencem descobrint una nova proposta musical amb el Sergi Esparza.
Tots els dissabtes, de 12 a 1 del migdia, a l'Espluga FM Ràdio. Clau de Setmana, l'espai transversal de l'Espluga FM Ràdio.
I anem tancant la paradeta del Clau de Setmana. També ho fem del Sorollari Sergi Esparza. Bon dia.
Hola, bon dia.
L'últim Sorollari de la temporada. Cap a on anem? Què ens proposes avui? Què és el que hem de fer?
Avui us porto una idea que espero que us porti a moltes i moltes músiques i moltes cançons.
Així sona la primera proposta.
Gerard, aquesta cançó et sona, tu?
Sí.
Et sona molt. Sabies dir-me de quin grup és?
No sé si són The Drums, pot ser The Drums?
No.
Let's Go, es diu la cançó.
Hey Ho, Let's Go, sí, la cançó la tenim cara perquè és super, super famosa.
No, segur que si m'ho dius...
Et sona Les Ramones?
Sí.
Vale. I aquesta cançó és Les Ramones. El que porto avui, que m'has ajudat a demostrar la teoria, és que coneixem dins el nostre inconscient col·lectiu i hi ha un munt de noms, de grups i de músics que coneixem, però no tenim ni idea de què fan. Jo m'incloc, perquè sóc superincul en moltes, moltes coses. Llavors, la proposta que us poso avui, que us porto avui, és ensenyar-vos quatre coses que jo penso que són superinteressants de varis estils i que vosaltres mateixos indagueu en els grups que vosaltres coneixeu o creieu que coneixeu.
Que avui quedarem fatal.
No serà cap concurs d'això. No em penso preguntar res més, no pateixis. És només... em sembla interessant que dins la cultura tinguem tants, o sigui, hi hagi tants i tants noms i tantes referències de música a les sèries, al cine, als nostres pares, els sentim... I mai tenim la curiositat d'anar a veure qui són aquelles persones. I són persones que potser van morir fa 30 anys o potser van morir fa 300 anys. Mm-hmm. I que el fet que hagin perdurat durant el temps i que estiguin aquí encara i nosaltres coneguem el seu nom és per alguna cosa. Llavors m'agradaria que tots féssim una mica l'exercici de dir, conec això, però no tinc ni idea de què és. Jo m'incloc, hi ha moltes coses que no sé, moltíssimes. I, bueno, us portaré una miqueta un passeig de 6 cançons, aquesta ha sigut la primera, de Ramones, que em sembla un grup que tothom coneix per les samarretes, bàsicament. Jo també tinc una, samarreta de Ramones.
No, però sobretot aquesta cançó també és molt, molt coneguda.
Ha estat molt versionada, també, aquesta cançó. I clar, es van posar de moda les samarretes de Ramones, però ningú té ni idea de qui són els Ramones. Reivindico una miqueta això. Llavors, hem començat amb això, que és més del rock i punk, però estic segur que tots coneixem a Sex Pistols. Ens sona Sex Pistols, van ser un referent punk, però potser no gaires de nosaltres podíem nombrar alguna cançó. També coneixem els Doors, coneixem els Beatles, aquests sí, Rolling Stones, Michael Jackson i David Bowie. David Bowie potser no el coneixem tant. El que estic intentant avui és fer una crida als clàssics, clàssics de qualsevol gènere. Pot ser del rock, pot ser de la música clàssica, del funky, del jazz, de la disco, més igual, de qualsevol cosa. Perquè la música és una evolució. Llavors, tot ve d'algú. El que tenim avui en dia no va néixer de cop i volta, sinó que tot va venint d'alguna cosa anterior. I si anem remuntant-nos abans, arribem a l'origen i és super, super interessant. Per exemple, posa'm la número 2.
Va. Born through a party in the county jail. The prison band was there and they began to wail. The band was jumping and the drum began to swing. You should have heard his locked out jailbird sing that rock. Everybody let it rock. Everybody in old cell block. Això que estem escoltant ara és Elvis Presley, que ja ho havia anomenat, i segurament la cançó que hem escoltat abans de Ramones ve d'aquí, perquè tot és el mateix gènere. Elvis va començar a innovar dins del rock and roll, va fer coses que no havia fet mai ningú, i a partir d'aquí es va anar evolucionant, i bueno, van haver-hi diverses branques. Podem trobar els Sex Pistols, que anaven cap al punk, que els hem ja anomenat també, o els Ramones, que anaven més cap al rock, però tot acabaria venint d'aquí, i Elvis no venia d'aquí sol, també venia d'algú bastant anterior. Em sembla superinteressant que busqueu Elvis Presley, és un jefe, o sigui, és molt crac. Busqueu-lo perquè té cançons super, super conegudes, que segur que les coneixeu, però no les atribuïu a ell. I el mestre de Elvis Presley?
No ho sé, va fer coses molt, molt noves, però segurament venia de la música negra, del blues. És possible que ell, sent americà, doncs hagués sentit coses de blues de per allà, i bueno, ho hagués acabat adaptant, que va néixer el rock and roll. De fet, el rock and roll és un blues amb un altre ritme també. Més coses, ara escombraré una mica cap a casa. Jo vaig estudiar música clàssica, com ja en sabeu, llavors tots coneixem, aquí sí que és evidentíssim que tots coneixem a Mozart, tots coneixem a Beethoven, tots coneixem a Bach. Bach sona a Jona, a Jona,
sí,
no?
Sí. Vale.
Bach va morir el 1750, això vol dir que fa més de 250 anys, però avui en dia quasi tots el coneixem, però no tots l'hem escoltat, i em sembla superinteressant de fer-ho. Ara us he portat però una cosa que no és de Bach, que és de Mozart, perquè tothom també coneix el Requiem de Mozart. És una cosa famosíssima, sí, el Requiem de Mozart, o sí. Però no l'ha escoltat ningú, bueno, ningú sí que l'ha escoltat, però en general no és una cosa que tinguem curiositat a fer-ho, i jo us animo, en posem un fragment que és el Confutatis, que és superxulo.
Doncs en aquest cas, per mi, totalment desconegut, sí.
Jo me'n recordo ben de petit a veure el Requiem de Mozart amb els meus pares i vaig al·lucinar, em vaig cagar de por, literalment, perquè totes aquestes veus impressionen un munt. Superinteressant també que coneixeu tot això, evidentment. Si no us interessa la música clàssica, no passa res, però algun estil de música coneixereu o us interessarà lo suficient com per poder anar a buscar les seves arrels. Això, clar, em sembla que passa en qualsevol altre àmbit de les arts. Ens pot passar també a l'escultura, ens pot passar a la pintura. Jo hi ha un munt de pintors que conec de nom i no tinc ni idea de qui són. Però em sembla especialment interessant a la música perquè no tots som consumidors d'escultura o pintura, però sí que tots ho som, pràcticament tots, de música. I és una cosa que trobo que ens hauríem de documentar una mica o interessar-nos pel que ens ve de gust. Jazz. També el jazz. Em sabries dir algun intèrpret de jazz, Gerard? Avui t'estic posant un compromís, eh? No. Per exemple, jo te n'anomeno un que és molt famós, Miles Davis. Et sona Miles Davis?
No, ara mateix no.
Vale. No passa res, perquè en el fons el jazz també és una cosa que si no t'hi poses, no hi ets. Jo també va haver un moment que no sabia qui era, evidentment, no vaig ni ser ensenyat. El jazz és un estil de música que podríem dir que és una mica minoritari, en el sentit que no li interessa a tothom, és una música una mica més complexa, és difícil de que t'entri així de primera, es fan coses enrevessades, i llavors si no tens un coneixement potser no t'acaba d'interessar. Però pel que els interessa, tenim un munt de noms i de persones que van començar a fer-ho i a fer-ho experimentar, i va néixer el swing, i després va haver-hi un munt d'estils diferents dins del jazz, i podem escoltar un fragmentet del So What de Miles Davis, que és un disc, un tema super, super famós.
Hauríem de conèixer això que estem sentint?
No té per què. No? De fet, seria normal que no coneguéssiu, però bueno, sabem que està allà, que és el jazz, si ens interessa el podem anar a buscar. Hi ha un munt de personatges, músics superinteressants que van ajudar a que això naixés i que es desenvolupés, i està allà. Sempre tenim internet avui en dia per anar-ho a mirar.
Però segurament que hi ha peces de jazz que en sonen moltíssim, pel que sigui, per televisió, per pel·lícules, per anuncis, no?
És bastant probable. Ara mateix no sé dir-te cap, també, vale? Però segur que n'hi ha un munt d'anuncis i d'això que estaves comentant tu.
Perquè com ho valores com a músic? Que molta de la gent, algunes referències, només les coneguem, per exemple, per 10 segons d'un anunci.
Bueno, llavors cadascú segons li interessa va buscar una cosa o l'altra. Llavors això, si un anunci ens pot obrir una porta de dir, ostres, això m'interessa i tenim la curiositat d'anar-ho a mirar, doncs tot això que ha contribuït a aquell anunci també.
Clar, podríem fer-ho avui pels oients, totes les cançons que escoltin una mica a la televisió dels anuncis, animar-los a buscar-ho.
També, per què no?
Jo a vegades ho he fet, no sé si tu, eh?
Sí, tant.
Cançó de l'anunci d'aquest producte.
Sí.
Busques i trobes l'autor.
No? Acabes trobant una cosa que t'interessa, i això ja et pot obrir una porta a moltes altres coses. Que el jazz no ens agrada, no passa res. Potser ens agrada una mica més el soul, o la música negra, el funk. Això també té un munt d'arrels, començant per James Brown. James Brown tots el coneixem, perquè el Sex Machine i aquestes coses. I Marvin Gaye... I sobretot un que a mi m'agrada i m'apassiona, que es diu Stevie Wonder, que segurament a molts ens sonarà, però és que Stevie Wonder, tot cada cançó que escoltem l'hem sentit ja, perquè són boníssimes totes. Escoltem un fragment d'Overjoyed, que és una que a mi particularment m'agrada molt. All the time I've been my castle of love, just for two, though you never knew you were my reason. que no ens agrada tampoc el funky, no passa res. Mira, que hi tinc...
Que tens més propostes avui.
Sí, ja, ja acabo, que si no m'estic allargant molt. Però tinc una notícia per la gent que li agrada el tecno. El tecno també ve de coses antigues. O sigui que no... que també podem acabar anant una mica enrere i trobar una mica els orígens de la música disco dels anys 70 i 80. Tot això va néixer aquí, que era més música amb instruments reals, per dir-ho d'alguna manera. Ara s'ha acabat transformant en una cosa molt informatitzada, però també va néixer d'algunes persones que van començar a desenvolupar aquest estil que ha acabat aquí. Tenim Erwin and Fire, que té milions de temes que coneixem, i avui us porto, per acabar la secció, un tema que es diu Celebration, que també segur que coneixem tots, de Kool & The Gang. I res més, això m'acomiado amb el sorollari. Només volia incitar-vos a despertar-vos el coquet de la curiositat, perquè aneu a buscar artistes o músics que vosaltres sabeu o coneixeu el nom, però no teniu ni idea de què fan, qui són, quina cara tenen, a vegades tampoc, i perquè podeu acabar trobant coses molt interessants. Si estan aquí, o si la gent en parla, encara que faci molts anys que som morts, és per alguna cosa que van fer realment important. Llavors us animo a fer-ho.
Doncs Sergi, moltíssimes gràcies, no només pel cas d'avui, sinó per tota aquesta temporada, per generar-nos de veritat aquest interès per la música. Moltíssimes gràcies, i tanquem aquest sorollari. Ens trobem la temporada que ve.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
I és moment ara del Som el que fem. Avui descobrim l'entitat Tratea Teatre de mans de la Clara Sans.
Avui ens endinsem al món del teatre amb Tratea Teatre, la secció de teatre del Casal de l'Espluga de Francolí. Un grup amateur que ha donat vida a diferents obres i personatges durant els seus 50 anys d'existència.
Tratea Teatre és la secció de teatre del Casal de tota la vida. El que passa que fa, me sembla que uns 15 anys o així, van posar el nom de Tratea Teatre. Però vaja, és la secció de teatre del Casal. Tratea Teatre engloba dues seccions. La dels Pastorets, que un cop cada dos anys, pues, 150 o 120 persones es posen en marxa per fer la representació dels Pastorets, i l'altra secció, que és un nombre més reduït de gent, depèn de la gent que surt a l'obra, que col·labora amb l'obra, i que aquests estem més o menys actius sempre. I doncs això, engloba aquests dos grups.
És molta la gent aficionada al teatre que aporta el seu granet de sorra.
Un llistat de socis no el tenim, perquè sempre diem que, en broma, diem que som hippies i que no fem socis. I bueno, ens ha funcionat molt bé, doncs, durant 50 anys que fa que existeix la secció de teatre del Casal, i doncs, si fins ara ens ha anat bé, doncs, no veiem el perquè hem de canviar-ho. Llavors, nosaltres calculem que al voltant de Tratea Teatre, entre Pastorets i el teatre, potser som unes 250 persones. Tothom que vulgui formar part de Tratea Teatre o se senti part de Tratea Teatre és de Tratea Teatre. O sigui, som una colla d'amics coneguts que ens mou el mateix, no? Ens movem pel teatre. Doncs tota aquesta gent està englobada a dins de Tratea Teatre.
Tots els seus components tenen els seus propis motius per formar-ne part, i tot i ser un col·lectiu divers i apassionat, el que pretenen és dedicar part dels seus esforços i il·lusions a il·lusionar els altres.
A veure, a mi Tratea Teatre em suposa una activitat que em fa trencar amb la rutina de cada dia, de la feina, i m'aporta moltes satisfaccions, també algun disgust, perquè quan fas alguna cosa amb bastanta passió, doncs hi ha els dos extrems, però principalment són satisfaccions.
Doncs suposo que com a tothom. m'aporta cultura. Sempre estem pendent de les obres que surten, de llegir teatre per a veure si t'agradaria representar-la, d'informar-te sobre aquest món de teatre. Després m'aporta, doncs, això, no? la recompensa de que si t'has esforçat, normalment tens una recompensa, que és l'aplaudiment del públic. Això és molt gratificant. I jo suposo que això us li deu passar a tothom, no només a mi, clar.
La veritat és que des de ben petit m'ha agradat molt el teatre i sempre he fet teatre amateur. Realment, traient de les classes que vaig fer a l'institut d'extraescolars amb la Montse Bosch i l'Ester Majors, mai he tingut l'oportunitat d'aprendre a actuar. Però Tartella és un grup on fem teatre per passar-nos-ho bé, pel poble, però sobretot fem teatre amb compromís. I fent teatre amb compromís t'ajuda a, entre cometes, créixer molt com a actor i com a component dins el grup. I la veritat, per altra banda, poder fer una cosa que t'encanta dins el teu petit poble, saps? Això no té preu. I això m'ho porta a Tartella.
Compartir, comunicar, riure, aprendre, diversió, ambició, equip, estratègia, èxit, generositat, paciència, projecte, satisfacció íntima, seducció, objectius, resultats, definitius. Tot això és el que els defineix i guia la seva trajectòria. Una trajectòria que és llarga, però que de ben segur causarà més mentre hi hagi passió pel teatre a l'Espluga.
Jo a l'entitat li veig bastant de futur, perquè sempre hi haurà gent que voldrà fer teatre, tindrà els i baixos com totes les entitats, però le veo largo futuro. I el futur dins l'entitat, el meu futur, pues espero que sigui llarg, espero veure'm fent teatre en papers de iaio i m'agradaria que la història aquesta no canviés.
El futur de l'entitat el veig pues, molt bé, com fins ara. Mentre hi hagin persones al davant que en tinguin ganes i que tirin la secció endavant, doncs jo crec que no hi haurà problemes com fins ara. El problema serà quan no hi hagi ningú, com a totes les seccions, evidentment, ningú que ho vulgui continuar endavant. Però jo veig que la gent que està al capdavant té ganes, té força, gaudeix molt del teatre, amb la qual cosa, de moment, veig un bon futur.
Jo crec que l'entitat té futur. Té futur perquè el teatre té una afició, està molt arrelada l'afició de teatre en el poble i hi ha planter, vull dir, hi ha gent jove que va al darrere que també en té ganes i, bueno, i ara mateix, doncs, ni que no estiguem ara mateix en actiu, perquè, bueno, després de fer una obra sempre passa això, que ens relaxem una miqueta, però, bueno, en breu segurament tornarem a llegir, tornarem a quedar i tornarem a posar-ho en marxa.
Serà una plaça de pins i ara és un bloc de formigó. Ja no es veu ambient per aquells carrers.
Estem escoltant una cançó de Jordi Francolí, en concret La plaça. Aquest proper cap de setmana, dissabte 1 de juliol, a l'Espluga se celebrarà el festival Riu Bombori. Per això avui hem convidat aquí a l'Enric Mercader, un dels membres de la cultural Jordi Francolí, que és l'entitat que organitza aquest festival que enguany arriba a la 7a edició. Molt bon dia, Enric.
Molt bon dia, Jordina.
Enguany, potser la novetat més destacada d'aquest festival, el Riu Bombori, és que s'ha fet una selecció dels grups que actuaran en aquest festival, no?
Correcte, és així. És un pas endavant que fem com a organització, també com a entitat, per mirar de millorar-lo. El Festival Riu Bombori fins ara, doncs, era un lloc on es brindava, doncs, un espai d'actuació per músics novells i petits grups emergents, i aquest any el que fem és començar a fer passos perquè tots els músics doncs percebin una dotació econòmica, no? Fins ara, tristament, doncs era sense remuneració, però aquest any ja hem començat a fer una aposta, una primera aposta, doncs perquè els músics, segons i en funció de les quantitats de músics que vinguin cada grup, doncs percebran un import econòmic.
Com s'ha arribat en aquest format o en aquest nou format de festival?
Bé, ho hem explicat i crec que és important recalcar-ho. S'arriba en aquest punt perquè hem comptat amb el suport d'una comissió de músics molt potent, una comissió de músics formada doncs, per músics professionals i amateurs, que el que han fet doncs, ha sigut assessorar-nos. No? Òbviament hi havia uns topalls de màxims, sí, que marcava la nostra disponibilitat econòmica d'aquest any, d'aquesta edició 2017, però sí que el que hem aconseguit és crear unes bases amb condicions que els músics tots percebin una remuneració econòmica, perquè com entenem, doncs, qualsevol persona que està treballant l'ha de rebre, i en aquest cas doncs, ha sigut aquesta comissió de músics qui ha impulsat també i qui ha configurat aquesta part. No? És a dir, diem que l'essència del Ribombori es conserve, públic veurà doncs, pràcticament el mateix el que és l'espai Ribombori, però internament sí que hem fet un treball intens.
Clar, perquè suposo que després de 7 edicions s'ha d'anar renovant una mica el format, per molt que el Ribombori sigui un festival que durant totes les edicions ha funcionat i ha assolit èxit de públic, s'ha d'anar renovant, suposo, aquest format per cridar l'atenció de la gent, no? Si no, sí. Al final sempre el mateix.
Doncs, exacte, com bé dius tu, Jordina, és així. I aquest any, aquesta edició 2017, aquesta setena edició, és només el primer pas d'un canvi que hi haurà en el Ribombori. Nosaltres al CAP, òbviament, tenim el projecte Ribombori, tenim un projecte de Ribombori de màxims. Aquest projecte de Ribombori de màxims el podrem aconseguir? Sí. Com ho farem? Bé, necessitem molt més suport de les institucions, que enguany ha sigut doncs, un pas també important que han fet, i un altre pas és que hi hagi la borsa de voluntariat, és a dir, la base de voluntariat d'organització també sigui més àmplia, més plural i més gran.
Una altra de les novetats d'aquest any és que s'inclouran activitats infantils. Bé, no és novetat perquè l'any passat vau fer taller de pintar cares i alguna cosa així.
Correcte, sí.
Però aquest any és un altre tipus d'activitat que fa més partícips als nens del festival, no?
Mira, Jordina, aquesta és una altra de les dels objectius que tenim. Com a festival, amb el que estem treballant és que els infants, no, els més petits de tots, que han tingut sempre un protagonisme més aviat secundari, el Ribombori, però important perquè han sigut sempre primera hora, no? El públic del Ribombori, hem de pensar que les primeres dues hores és pràcticament familiar. Sí, és pràcticament familiar. Per tant, ve moltíssima canalla, moltíssims pares, i havent detectat aquesta necessitat, doncs enguany posem la primera pedra per crear aquest mini espai infantil, un espai infantil que ens allunyem d'inflables, jocs, ens allunyem d'això i anem a temes musicals, no? Per tant, i això també ho hem anat dient i ho hem anat avançant, que és que el Ribombori camini cap aquí, que hi hagi una primera part del Ribombori que sigui infantil. I si ens estirés massa de la llengua et podríem dir que el que ens agradaria, però necessitem moltíssim més suport, és crear unes hores, potser no un dissabte al matí, dissabte a la tarda, perdona, potser un diumenge al matí, una matinal de infantil, però de música infantil. Sí, és a dir, anem a treballar per això. Aquest és un objectiu de màxims. Ja el dia que ho puguem fer...
Això és un objectiu, però de cara a properes edicions.
A properes edicions, sí, correcte. Que
l'edició... Bé, de fet, cada vegada es posen més de moda aquest tipus de festivals infantils, no?
Més que de moda, crec que també, és una necessitat. És a dir, els pares segurament estan cansats de portar-los als parcs infantils, als columpis, als inflables i tot això, no? Anem a acostar realment la cultura, aquesta cultura musical, als infants i joves, no? És importantíssim que ells se sentin protagonistes també d'aquesta acció cultural que estem fent.
Bé, doncs hem repassat una mica com serà el festival aquest any. No sé si, bueno, ja ens pots dir els grups, perquè de fet els vam conèixer diumenge passat al Passeig Musical.
Correcte.
Quins són els grups? Bé, destaquen dos caps de cartell i després hi ha cinc grups
més. Sí, el que és la primera franja horària a les 6, que és quan comença doncs, la part infantil, més o menys fins a les 7 de la tarda. A les 7 de la tarda és quan comença, diguéssim, la part gruixuda del ribombori, que és en aquella en què els participants que han estat seleccionats en aquesta selecció doncs, per participar en el reconeixement Jordi Francolí, per obtindre el reconeixement Jordi Francolí. D'aquests 30 participants que ens van presentar, n'hem seleccionat 5, i aquests actuaran de 7 a 10, més o menys. L'horari sí que el tenim definit, però sempre pot variar, però sí, l'horari serà de 7 a 10. En aquest cas trobarem propostes doncs, molt, molt, molt diferents, des de grups que són bandes fins a pràcticament doncs, cantautors o cantautores que venen acompanyats d'una bateria i un baix, una bateria i una guitarra. Trobem o vindrà Roger Margarit, Senyor dels Llamps, Carlitos Miñarro, Maria Jacobs i Guardafuegos. Tot això, tots aquests grups, els podeu descobrir a través del Passeig Musical que vam fer la setmana passada doncs, amb l'Antoni Sabater, i també teniu l'oportunitat a través de les nostres xarxes, més que res per dir, ep, què vaig a veure, no? Què m'ofereix el ribombori? Doncs justament això, a les nostres xarxes socials trobaran tota la informació d'aquests grups, perquè hem anat fent doncs, publicacions per anar donant a conèixer aquests grups. Després, com bé deies, també hi ha dos caps de cartell, són dues apostes, una que és a nivell territorial, que és el Joan Masdeu, excantant de Whiskins, que, doncs, que també participarà al ribombori. De fet, quan el vam convidar, doncs, es va motivar moltíssim perquè teníem moltes ganes, n'havia sentit a parlar, això també ja és important, que els músics n'hagin sentit a parlar. I en segon lloc, una petita descoberta. Treballem també en aquest sentit. Caps de cartell? Bé, sí, poden ser els de 30.000 concerts que es fan arreu del país aquests dies, no? Però sí que anem a buscar alguna proposta que se digui en el que és el ribombori. I en aquest cas, portem a Eduard Gené. Eduard Gené és un músic de Solsona que combina ritme amb blues, swing i, en definitiva, cançó d'autor. Mm-hmm. A part d'aquests grups, hi ha un tancament amb una sessió de vinil. És a dir, hi haurà un jockey, una persona que fa sessions en vinil, és a dir, que punxa la música, que fa sonar la música en vinil, que és Letxe, que també ve ve de les Garrigues. Per tant, també aquest eix l'ampliem, no ampliem cap a Camp de Tarragona, ampliem cap a Solsona, ampliem cap a Terres de Ponent, que hi ha molt a descobrir i molt a enxarxar, diguéssim, molt a conèixer-nos també, perquè és important, ens tenim molt a prop.
Per tant, repassem una mica els horaris. A primera hora de la tarda, les activitats infantils.
A les 6 de la tarda.
A les 6 de la tarda. Després, els 5 grups que opten el
reconeixement Jordi Francolí, de 7 a 10.
I a partir de les 10 de la nit hi actuaran els dos caps de cartell.
Sí, però hi ha una coseta abans entremig. Si t'ho explico. El que és a les 10 de la nit, sobre les 10 de la nit, hi haurà l'entrega del reconeixement Jordi Francolí, sí, amb una deliberació per part del jurat, i l'actuació de dos artistes, en aquest cas un ballarí, que és Safo, l'Ari, en aquest cas, doncs, actuarà fent dansa, un estil de dansa doncs, no convencional o no clàssica, més aviat contemporània, més d'aquests estils, doncs, com ho diria jo, més de hip-hop, una barreja de breakdance, bueno, una barreja doncs, curiosa que creiem que pot agradar molt. I després tenim la descoberta i pràcticament la presentació d'un grup de Montblanc que es diu Bram Factoria, i que ens descobriran a través de l'audiovisual i la poesia doncs, tot un món que tenim, crec que, molt a la vora.
D'això, d'aquest projecte, Enric, no te'n pregunto res més, perquè després l'Àlex Rebollo, que és un dels que realitza aquest projecte, ens vindrà a explicar exactament en què consisteix. Per tant, estigues tranquil, que així, no t'estirarà la llengua per
així. Està bé, veus? Perquè de fet vam parlar amb l'Àlex i li vam dir, escolta'm, Àlex, ens agradaria que fessis alguna intervenció, perquè coneixem les seves dotes artístiques i valorem molt doncs, la feina que fa, no? i d'això en neix aquesta conversa que en sé que ens diu, tenim això de Pram Factoria, diu, podem intentar, dic, va, intenteu. I sí, sí, la veritat és que venen i per tant estem molt contents.
Per tant, el Ribombori, que tots concebem com a festival de música, aquest any també inclou altres...
Bé, de fet ja fa anys que inclou part artística, per tant, el Ribombori, si l'haguessin de resumir, principalment, com bé dius tu, Jordina, és un festival musical, però que inclou la part artística, la part gastronòmica i la part gastronòmica. Sí? Per tant, aquestes tres branques serien ara mateix les importants, la musical, l'artística i la gastronòmica. Mm. Nosaltres oferim un servei de barra no convencional, és a dir, hi tenim vins de la D.O. Conca de Barberà, no? Que quan te'n vas a una festa, un festival, doncs potser no els pots trobar. Oferim vins de la D.O. Conca de Barberà, oferim cervesa artesanal de productors d'aquí a la vora, oferim sopar, doncs, en aquest cas sí que convencional, que són entrepans i biquinis, però què passa? Que tot el producte és d'aquí. Tot el producte és de proximitat, és local, sí? Per tant, també el que fem és reinvertir, diguéssim, en la població, no? Per tant, comprem els comerços de l'Espluga. A més, tenim la part de sopar, de sopar pròpiament dita, no? Que l'altra seria d'entrepans, la sopada pròpiament dita, que és un menú de sopar ecològic.
Enric, només una última pregunta. Com hem dit i hem anat recordant al llarg d'aquesta entrevista, fa 7 anys que es fa el Ribombori. Vosaltres us pensàveu arribar tan lluny?
No. És que no, el Ribombori neix després de la desaparició de l'amic i cantautor Jordi Francolí. Quan desapareix, doncs, l'any 2009, doncs, els amics i familiars organitzem un concert homenatge. I després, segurament aquell any, ja el següent any, doncs el 2010, ja ens vam adonar que havíem de fer alguna cosa, que això havia de continuar, que havíem de fer una mena de festival d'estiu, no? Una mena de concerts, més que un festival, perquè festival és una paraula que s'ha incorporat últimament, però sí una mostra de músics a l'estiu, no? Per què? Perquè venia de gust, perquè l'estiu ve de gust fer aquestes coses i aprofitem per retre un homenatge al Jordi, que de fet, aquest homenatge l'hem revaloritzat enguany, no? Creant la figura de reconeixement Jordi Francolí. Per tant, li tornem a donar valor al que és la figura i el llegat artístic de l'amic i cantautor Jordi. Mm.
I al final el que és potser l'essència de la cultural, no?
Sí, l'ànima de la cultural és el Jordi. Ho és perquè el projecte ell ja el tenia al cap. Passa que ell va desaparèixer i nosaltres li hem hagut de donar forma. Li hem hagut de donar forma... mig imaginant com creiem que li agradava a ell, no? Tenia la sort de tindre moltíssima gent al seu voltant, aquesta gent, doncs com per exemple el Toni, el Jordi, la Marta, la Montse, una infinitat de gent que coneixia, vull dir, coneixia tothom, doncs després li va voler retre aquest retorn, no? Tota aquella energia positiva que transmetia el Jordi, mirem també de transmetre-la nosaltres com a entitat, i també fent les coses bé. Jo crec que el Jordi era una persona molt pulcra, els seus discs es nota, i creiem que s'han de fer així les coses, que s'han de fer de manera pulcra i s'han de fer bé. Jo crec que, i ho diem sovint, no ens n'amaguem, jo crec que el Jordi se n'està rient una miqueta. A dir, jo, no, d'aquella manera espontània que era ell, és com, hòstia, què foteu? Quins merders organitzeu, no? Ens agrada recordar-lo així, pensant que s'ho miri des de no sé on i que li fa il·lusió,
Doncs el recordarem així, el Jordi. Moltes gràcies, Enric, per haver-nos acompanyat i haver-nos acostat una miqueta més a aquest festival Ribombori, que recordem tindrà lloc dissabte vinent, dia 1 de juliol, al Jardí dels Francolins.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Aquest darrer programa de la temporada l'estem dedicant al Ribombori, també a la música en general, està sent un programa molt musical. Però parlant del Ribombori, aquest festival que arriba l'1 de juliol al Jardí dels Francolins, no només hi ha música, com ens deia l'Enric Mercader, sinó que el festival també comptarà amb actuacions artístiques de joves del territori i una proposta que Jordina combinarà la poesia amb els audiovisuals.
Doncs sí, Gerard, és un projecte que duran a terme Àlex Rebollo, Albert Carreres, Jordi Cartanyà i David Ortín. Per això avui ens acompanya aquí l'Àlex Rebollo. Molt bon dia.
Hola.
Ens pots explicar, Àlex, en què consisteix aquest projecte?
Bé, la veritat és que hauria de dir que no t'ho puc explicar perquè encara no ho sabem ben bé. Es tracta, doncs, d'un experiment d'un, sabem ben bé, eh? Una miqueta doncs, que combinarà potser no tant la poesia, però sí més la prosa, en concret, eh? un text de Josep Pla sobre la Conca de Barberà, que va escriure doncs, a mitjans del segle passat, amb el paisatge de la Conca, el paisatge més nostre, en format audiovisual, eh? El paisatge es veurà en vídeo, també en fotografies, i amb una música, eh? tota amb música, i dins del riu Bombori no hi pot faltar la música, per tant nosaltres també la volíem incloure.
On està l'origen d'aquesta idea?
Doncs l'origen està precisament amb la proposta de l'organització del riu Bombori de sumar-nos a dur a terme, per dur a terme una acció artística o de més, i posant-ho en comú entre els quatre va sorgir aquesta idea, que també recull altres projectes personals d'alguns membres del col·lectiu, com per exemple l'Albert Carreras, amb el seu paisatge bilateral, on es dedicava a retratar parts del paisatge potser no tan bucòliques o tan romàntiques, però doncs, també que formen part d'aquest paisatge, que normalment doncs, sempre tenen aquest factor antròpic doncs, de la mà de l'home, que l'ha modificat o de més, i per tant doncs, totes van posar una miqueta sobre la taula les diferents idees i va sorgir aquesta, però ja et dic, com un experiment, com una mena de joc, un divertiment entre nosaltres a veure què en surt. Mm-hmm.
Perquè la unió de vosaltres quatre, d'on neix? Heu fet algun altre projecte conjuntament?
Bé, nosaltres ara ens definim com a Factoria Bram, que som els quatre que has citat, tots el Jordi Cartanyà, el David Urtín, l'Albert Carreras i jo mateix. Tant el Jordi com el David sí que venien d'un projecte mitjanament semblant, dedicat a les arts escèniques i de més anterior, que arrel doncs, d'un encàrrec que reben, incorporen dues persones més, que l'Albert Carreras i jo, i a partir d'aquest moment, diguéssim, configurem un grup nou, o un, no ho sé, com dir-ho, no? Sí, al final és això, és un grup, que, doncs, sota la denominació de Factoria Bram, ara volem impulsar-nos, doncs, duent a terme tots aquests projectes que ens passi el pal cap, tenint com el referent el primer de tots que vam realitzar el setembre passat a Montblanc, sent doncs, els autors, els guionistes, creadors i de més de l'espectacle inaugural de les festes de la Serra de l'any 2016.
Mm-hmm. Perquè com a Factoria Bram, ara suposo que teniu en ment el projecte aquest que es presentarà al riu Bombori, però teniu altres idees o en ment altres projectes propers?
Sí, precisament la necessitat de crear aquest... aquesta mena de grup, de col·lectiu, sorgeix precisament de que som quatre persones que sempre tenim coses a fer i a vegades ens falta precisament la plataforma o per dur-les a terme,
mitjà,
no?
Per dur-les a
mitjà,
terme.
O, ni que sigui l'acompanyament, no? O simplement la voluntat de millorar-les, posar-les en grup, la col·lectivitat sempre millora els projectes, per tant, doncs, cadascuna de les idees que tenim nosaltres per separat, després posades en comú amb la resta, sempre acaben doncs, donant-hi un tom i millorant-les. Per tant, sí que tenim molts projectes en ment, que els hem d'anar treballant al llarg de l'estiu. Tenim algun ja de cara a la tardor i d'altres que, bueno, que potser són molt embrionaris i que no arribaran enlloc, o potser sí, no ho sabem.
Per exemple, en el cas d'aquesta proposta que presenteu pel riu Bombori, anirà a algun altre lloc que tindrà més trajectòria?
Doncs no ho sabem, depèn del resultat també, perquè com que encara no sabem com acabarà, però és possible, o com a mínim ho estem plantejant o ens ho imaginem com un format que pot ser replicable, no? I doncs amb un altre text, amb una altra música, amb un altre paisatge, al final de paisatges n'hi ha tants com persones, no? Perquè al final el paisatge també és una qüestió molt personal. Es podrien realitzar accions semblants amb d'altres indrets com a protagonista.
I quin és l'objectiu d'aquests projectes?
L'objectiu és simplement aquesta ambició que tenim de crear coses i de no parar mai quiets i doncs, de contínuament estar innovant i fer coses i simplement això, crear, tenir idees i posar-les, mirar
de posar-les en pràctica.
De posar-les en pràctica, exacte.
Va, per anar acabant, sabem que és això, no? Que aquest projecte encara no està del tot ben definit o està encara obert, no? En creació, això que veurem al riu Bombori, però per tota aquesta gent que ens estan escoltant i que segurament estan dubtant de si anar-vos a veure, què els hi diries?
Sí, diria que serà molt curtet, que per tant no han de patir. Si el dubte és que es trobaran allà una cosa insuportable de més, li direm que és una cosa que durarà 2-3 minuts màxim, que creiem que, doncs, que pot ser atractiu pel fet que seran paisatges coneguts, paisatges que tots tenim a la vora.
Ens pots dir que hi veurem?
Hi veurem la conca. La conca, però la conca que nosaltres hem vist, que doncs, no solament són els paisatges i l'olivera i la vinya, que també i és una part molt important, però també són els polígons industrials que tenim, i també són aquelles ferralles que hem anat abandonant pels camps, i són els pals de l'Electra. Tot això també forma part de la conca, i tot això també forma part del paisatge. Per tant, tot això segurament també estarà reflectit.
Serà tot enregistrat o hi haurà alguna part en directe? Com ens ho hem d'imaginar? Tot en una pantalla?
En principi serà tot projectable, perquè d'aquesta forma també ens plantegem poder-ne fer difusió a través doncs, dels mitjans 2.0, no? Doncs, i poder-ho penjar a les xarxes i de més. Per tant, serà tot, tant la música que està gravada, com l'àudio, com diguéssim la veu en off, llegint aquest text que us comentava, com el vídeo en si del paisatge.
Doncs moltes gràcies, Àlex. Ens veiem el dia 1 de juliol al riu Bombori per conèixer ben de prop aquest projecte.
Allà hi serem.
Molta sort.
Bon dia.
Memoriandum és una aplicació per exercitar la memòria. L'han creat uns alumnes del cicle d'informàtica de l'Institut Joan Amigó de l'Espluga i es va fer un lloc a la fase final del programa M-Schools a Barcelona. En parlem amb els seus protagonistes Adrián Dumitrica, Iván Guerrero, Adrián Jurado, Gustavo Martín i Miguel Ángel Salazar. I també amb el professor d'informàtica del cicle, David Pàmies.
La nostra app anava d'uns minijocs, no?, que ajudaven a les persones a estudiar millor, bueno, tindre més facilitat, i bueno, consistia de 4 minijocs, que era el Simón, el Memorize, el Sudoku i l'Acció-Reacció. Consistien en tindre més agilitat mental, més memòria, recordar les coses més fàcilment.
La idea ha viscut diferents etapes. El punt de partida, per exemple, era l'Alzheimer.
Teníem una idea que va ser fer una aplicació sobre un altre tema, que era l'Alzheimer. Però aquest tema era una mica més rebuscat, era una mica més difícil de fer, i no sé, un dia a classe doncs vam estar pensant idees, una pluja d'idees, i al final va sortir l'aplicació aquesta de volem ajudar els joves, doncs fem aquesta aplicació.
Vam començar pensant en això, en el tema de l'Alzheimer, perquè bueno, per temes familiars dels integrants de l'equip s'havien trobat en una situació personal en la que un familiar seu havia tingut aquest problema, llavors els interessava, van començar a investigar sobre el tema i van veure que realment la memòria era un factor molt important a les nostres vides. Una vegada vam tenir això clar, l'únic que vam fer va ser ampliar l'abast de l'aplicació i vam donar un recorregut a aquest mes generalista per millorar la memòria de qualsevol persona.
Es tracta d'un treball en què han hagut d'aplicar els coneixements apresos a l'aula, però també tots aquells aspectes necessaris per tirar endavant un projecte.
Sí, bàsicament hem hagut de programar tot des de zero, bueno, buscar per internet i amb l'ajuda del professor, fer l'aplicació des de zero i les imatges i tot això. Per mi el més complicat ha estat la memòria i la creació de l'aplicació.
També hem tingut que buscar imatges sense copyright, algo important, ja que moltes imatges bones, diguem, tenen copyright i costen diners. Llavors, totes les imatges que hem agafat nosaltres, que hem escollit, són sense copyright.
El projecte es va classificar a la fase final del programa M-Schools a Barcelona i van haver de presentar la idea en anglès davant d'un tribunal internacional. Ells, però, van decidir reinventar-se i sorprendre el jurat.
La nostra idea va ser fer-la divertida. No volíem algo normal, algo de parlar allí davant del jurat, sinó fer algo que els agradi, que sigui visual, que sigui algo que recordin per tenir una bona nota.
Van fer un petit teatre de dos animals, en aquest cas com la barca de Noé, que entraven dos animals, però en aquest cas seria un animal que té bastanta memòria, la qual utilitza l'aplicació, i l'altre que no és molt llest i el que sap, el que té memòria li vol recomanar l'aplicació perquè també hi pugui tindre i que no, per exemple, un peix que té molt poca memòria l'utilitzi i arribi a tenir bastanta memòria també.
Realment els alumnes consideren que aquest ha estat un projecte que els pot obrir noves portes.
La veritat sí, ha sigut una experiència única i, bueno, el bo és que m'ha après un munt de coses noves que no sabíem i gràcies a això creiem que podem fer algo més que una simple aplicació.
No, bueno, està bé poder aprendre a fer aplicacions i és com experiència, està molt bé. Jo
continuaré, per exemple, faré un altre any del mitjà i després aniré al superior. I jo crec que és un món, la informàtica, que té molt de futur i que té molta sortida al treball.
Home, és un projecte realment molt positiu de cara als alumnes i de cara a l'aprenentatge que en fan, perquè anem més enllà d'una assignatura purament teòrica i el que aconseguim és posar en pràctica i veure que fora del centre tots els coneixements que van adquirint tenen un sentit i que els porten, doncs, en aquest cas, a una final a nivell de tot Catalunya, però que els poden portar a una feina el dia de demà o qui sap.
La possibilitat de publicar l'aplicació i que estigui a l'abast de tothom la veu impossible, però alhora també són crítics.
Jo a l'aplicació li veig que li falta una mica. Als jocs li falten més nivells, a lo millor, o falta retocar algunes coses petites o calibrar alguns jocs.
De forma gratuïta podria arribar a ser, però com ha dit el meu company, li faltarien nivells o millorar una mica els jocs, però podria arribar a ficar-se gratuït.
Aquesta és la història que hi ha darrere de Memoriandum, aquesta aplicació formada per 4 minijocs que tenen per objectiu que l'usuari exerciti la memòria, una feina feta al cicle d'informàtica de l'Institut Joan Amigó de l'Espluga de Francolí.
Tot allò que t'interessa en clau de setmana. Informació, cultura, música, esports i entreteniment. Clau de setmana, el magazín dels dissabtes de l'Espluga FM Ràdio.
I ja anem tancant aquest magazín de l'Espluga FM Ràdio i ho farem per tancar definitivament la parada en aquesta temporada. Però abans, Ordina, teníem un concurs obert.
Doncs sí, teníem un concurs obert. Jordi, què ens en pots explicar d'aquest concurs?
Teníem un concurs obert, molt èxit a les xarxes socials. Recordem la pregunta: qui serà el nou rector de l'Espluga i de Sant Andreu? Una notícia que, com hem dit al principi del programa, ha estat força comentada aquesta darrera setmana. Recordem que teníem dos premis: un esmorzol portat a casa, gentilesa d'Òptic Gourmand, i un diari o revista a la llibreria Papereria Índex. Potser és moment de dir la resposta correcta.
Va, som-hi. La resposta correcta, que crec que la sap tothom.
La sap tothom. El qui serà el nou rector de l'Espluga de Sant Andreu serà el mossèn Marcus Vinicius Teixeira Araujo.
És un nom complicat, però que crec que tothom ha encertat, és a dir, no? Tothom que ha participat.
Sí, gairebé tothom.
Molt bé. Per tant, tenim una llista molt gran.
10 persones que entren al sorteig.
Que entren aquest sorteig i ara hem de treure els números guanyadors.
I hem de treure els números guanyadors.
Va, a veure aquest sorteig.
I a l'esmorzar portat a casa gentilesa del Petit Gourmand se l'emporta l'Esther Vives.
Número?
2.
2, d'acord.
I al diari o revista la llibreria Papereria Índex se l'emporta amb el número 8 la Diana Rossell.
Molt bé, doncs felicitats a tots aquests guanyadors, els últims d'aquest concurs. Per tant, Jordi, també tanquem aquest apartat en el qual, doncs, hem anat sortejant tot de coses de comerços i empreses que han col·laborat amb aquesta emissora. Per tant, també és un moment...
Un gran agraïment a tots aquests col·laboradors, que sense ells el concurs no hagués estat possible.
Molt bé, Jordi, també gràcies a tu per la teva feina.
Fins aviat. Oh, the passenger, how he rides. Oh, the passenger, he rides and he rides.
Bé, després de fer el concurs ja ho sabeu que nosaltres també ens acomiadem i hem de tancar aquest clau de setmana. Doncs fins aquí el que ha estat aquesta temporada, Jordina, molt curta.
Doncs sí, una temporada molt curta, aquest és l'últim programa, però hem de dir, Gerard, que la cobertura informativa aquí al 107.4 segueix durant aquests mesos i que tornarem al setembre.
Clar, la cobertura segueix de dilluns a divendres a les 11 i a les 7 de la tarda i també els caps de setmana a la 1 i a les 7 de la tarda. I la programació habitual, això, ens retrobarem al setembre. Sí, sí, i tant.
Doncs sí, molt bon estiu, Gerard.
Molt bon estiu, Jordina, i també podríem desitjar el mateix a tota aquesta gent que ens ha acompanyat cada dissabte aquí a l'Espluga FM Ràdio.
Doncs sí, els hi desitgem també molt bon estiu.
Molt bé, adeu-siau.
Adeu. A la carretera, un estiu enmig de ciutats glaçades com aquest món.